És hora d'asseure'ns a la butaca d'Einstein. Bé, no el farem fora, ens asseurem al costat i aprendrem moltes coses sobre, ara no astronomia, sinó que estem parlant de física. De fet, recomanem als oients, si no ens han seguit en els programes anteriors, ja sabeu que els tenim tots penjats al podcast a les nostres xarxes, també els trobareu a Spotify i a totes les plataformes, que pugueu recuperar una mica des de l'inici tots aquests programes que estem dedicant a la física quàntica, perquè hem anat una mica com per ordre. És a dir, hem començat pel principi, no?, com hauria de ser, i hem anat desgranant alguns elements que potser si algú s'incorpora ara li poden semblar una mica estrany. De totes maneres, intentem sempre fer cada programa que s'entengui per si sol, però vaja, que si us incorporeu ara, sapigueu que podeu recuperar els programes que hem anat fent fins ara. Saludem en Pau Bosch, el director de l'Observatori Astronòmic del Banyà. Pau, bon dia.
Bon dia.
I Antoni Bertolet, ell és investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, divulgador, autor del Vuit al Tot, el podeu seguir, bon dia. Estem fent aquests capítols de física quàntica, que, en fi, a tots, bueno, jo no dec ser l'única, suposo que els oients que tampoc hi entenen, també estem descobrint coses que a vegades sentim però que no acabem d'entendre. Vam estar parlant d'ones i partícules per explicar una mica, no?, anar a l'origen de què és el que també estem estudiant. Vam parlar de l'àtom. En Toni ens va tirar per terra la imatge que tots teníem de l'àtom amb aquella bola i els neutrons i els electrons, els protons, perdó, donant voltes. Ja no és tan definit, és una cosa una mica més com un núvol. I a partir d'aquí vam estar parlant de la quantització, el fet que aquests electrons han d'anar per uns carrils, una mica fent el símil amb el que seria una cursa, diguéssim, d'atletisme. Havien d'anar pel seu carril, podien estar a qualsevol lloc del carril, però per al seu carril, i si no, havien de fer un saltet. I això del saltet, que hi volem entrar avui, Toni, a veure com ho explicarem. Què vol dir això de fer el saltet? Com es fa un saltet?
D'acord, doncs en parlàvem també en l'anterior capítol que quan un electró, una partícula carregada, perd energia, el que fa és emetre llum.
Uh-huh.
D'acord? Doncs, si en el cas de les partícules a què estem acostumats carregades emetien llum poc a poquet, de manera gradual, poc a poc, en el cas de l'àtom, com és un saltet, que és un saltet, aquesta llum no s'emetrà de manera gradual, sinó que s'emetrà, pum, de cop. D'acord? Aleshores, què passa? Que, imaginem una mica, no? Si nosaltres, per exemple, volem enviar un coet de la Terra a la Lluna, què fa, doncs? Fotre-li canya, fotre-li energia, no? De la mateixa manera, si volem portar un electró d'un carril a un carril més exterior, el que també haurem de fer és fotre-li canya. Vale? I una de les maneres de fotre-li canya és tirar-li llum. Per exemple, amb un làser, podem agafar un làser molt concentrat, amb una llum molt concentrada, apuntar...
Seria com el motor, per entendre'ns, no? És a dir, el motor de la nau espacial necessita l'energia aquesta, nosaltres el propulsaríem amb això, no? Amb el làser.
Un mastegot des de fora.
Exacte.
I, venga.
I el faríem saltar, perquè ell per si sol salta.
Molt bé, molt bé, bona pregunta. Igual que nosaltres, no?, que per si sols estaríem a la superfície de la Terra, perquè és el nivell de mínima energia que podríem tenir, que no podíem anar més enllà de la Terra, perquè tenim la Terra, no? Doncs de la mateixa manera, els electrons, ells tendiran a estar més a prop possible del nucli, perquè al final el nucli els atrau i llavors minimitzen l'energia, d'acord? Però, com igualment hi ha aquesta idea dels carrilets, d'acord? Hi haurà un carril que serà el més interior possible. No hi haurà un carril més enllà d'aquest. Llavors, hi haurà una òrbita que serà la més petita possible, que farà doncs que no es pugui baixar d'allà, d'acord? I aquesta serà la que els electrons voldran estar-hi.
I una cosa que no hem comentat, que és que aquestes òrbites no és que si jo tinc 300 electrons tots puguin estar a la mateixa òrbita.
Clar, tenen... ara no anava a dir, això, fent el símil que penso que és molt fàcil de la pista d'atletisme, jo dius, home, doncs jo vull anar pel carril de més a baix, perquè és el que té l'òrbita més petita, me'n cansaré menys, i quan faig la corba arribo abans que els que estan donant la volta per, no?, més enllà, que evidentment corren una mica més. Però no hi cabem tots allà, cadascú en el seu carril.
Aquest carril té una plaça, imagina't.
Clar.
Doncs en el moment en què tu estàs en aquest carril ja no està disponible.
No, no, clar, i tu estàs encantat d'estar en aquest, però els altres...
Però els altres hauran d'anar a altres llocs.
Tot i que als altres els agradaria estar aquest carril, per entendre'ns, però exacte, no hi poden estar. Aleshores es col·loquen els altres carrils, entenc.
Exacte. I llavors així a poc anem omplint els carrils de dintre cap enfora i fins que se'ns acabin els electrons.
I ara dèiem, fer el saltet... El del meu costat, que jo estic al carril més bo, que és el que s'està al costat del nucli. El del costat diu, home, a mi m'agradaria anar al meu, no? Pot fer un saltet? Perquè sí, ara dèiem, fan saltets per si sols o no?
Clar, si el carril està ocupat, allà ja no podrà saltar.
Per tant, no. Si està ocupat, no.
No. El que sí que podem fer és fer un saltet cap a un carril que estigui desocupat, per exemple, un que estigui més lluny. La manera de fer-ho seria personal, donar-li un copet i donar-li un pols de llum i plum, el fem saltar. On hi ha una energia per saltar. D'acord? Però clar, quan ell estigui en un carril exterior, aquest electró, aquesta persona que corre, no? Ell no voldrà estar allà.
Clar.
Vale, li hem fet un cop i l'hem portat cap allà, però ell voldrà tornar un altre cop on estava.
Uh-huh.
Llavors, clar, si per fer-lo saltar li hem hagut de donar llum, li hem donat energia, quan torni perdrà aquesta energia.
Clar.
I com la perdrà? Doncs un altre cop amb llum.
Forma de llum.
En forma de llum. I un altre cop, com és un saltet, és una cosa que diguem discreta, que és una cosa que és un de passa de cop, vale? No és una cosa gradual. Aleshores, emet un pols de llum que té una energia definida i que no és una cosa gradual.
Uh-huh.
D'acord? Aleshores, al final, avui, encara que hem començat parlant d'àtoms, d'acord, l'objectiu serà una mica diferent. L'objectiu serà parlar d'ordinadors quàntics.
Ui, d'això n'hem sentit a parlar, perquè si hi ha a vegades entendre el mecanisme dels ordinadors normals i corrents, pot ser una mica complicat a nivell, no, tècnic i científic. Un quàntic encara ens és més difícil. Què entenem per ordinador quàntic, Toni?
D'acord, doncs refrigerem aquesta idea dels àtoms que poden estar als electrons a diferents llocs,
uh-huh,
i de moment parlem d'ordinadors a seques.
Sí.
Vale, llavors parlem
d'ordinadors quàntics.
Comencem amb zeros i uns, sisplau.
D'acord, com funciona l'ordinador?
Això encara costa, entendre.
Per això, com funciona l'ordinador? Jo sé que tampoc ho sé, molt, eh?
Mira, mira, ara aprofito, ja sé que no ens fan publicitat ni molt menys, però hi ha una sèrie que es diu Els Storybots, que està molt bé per nens, que és científica. I són uns ninotets que es fan preguntes, per exemple, del cel, perquè el cel és blau, com funcionen els ordinadors, i llavors tot el capítol el que fa és que han d'anar a descobrir les respostes, i aleshores van a gent que els hi explica com funciona. I n'hi ha un que parlava com funcionen els ordinadors i aleshores parlaven dels zeros i els uns, que a vegades això ens pot costar una miqueta d'entendre, no?
A nivell molt bàsic jo penso que no deixa de ser una taula de veritat portada a l'extrem. És a dir, tenim condicions concretes amb dos valors, cert o fals. La unió d'aquestes condicions amb diferents operadors lògics, que poden ser negacions, el i o el o, quan diem i, per exemple, a i b, és que es compleixen les dues. Quan diem A o B, és que es compleix una, l'altra o les dues. Unint aquests zeros i uns de maneres diferents, podem portar l'ordinador a fer una funció concreta. El bàsic, el bit, és el 0, 1. Si això té un valor positiu o té un valor no negatiu, sinó que simplement o pot ser o no pot ser. Amb la quàntica això perd el sentit completament.
Mm. Si queden encara una mica més senzills, no? Entendríem, doncs, per exemple, nosaltres per escriure paraules tenim l'abecedari, que té 27 lletres, no? Llavors anem juntant, sí, A, B, C, bla, bla, uh-huh, i fem paraules. Si fem càlculs numèrics, per exemple, doncs utilitzarem una base de 10.
Sí.
Tenim de 0 al 9, 10 números, okay, els anem sumant, els anem comparant, el que sigui, i fem càlculs. Doncs un ordinador doncs tindria dos números només, el 0 i l'1. Per exemple, doncs passa corrent per un lloc o no passa corrent per un lloc.
Exacte.
L'important és que jo necessito tenir un procés físic, alguna cosa que estigui passant allà al meu ordinador, que jo pugui associar-li un valor 0 o un valor 1.
Uh-huh.
Per exemple, en un xip passa un 0 o no passa un, passa un corrent o no passa un corrent. I aleshores, a través d'anar comparant corrents, anar sumant corrents, el que sigui, amb aquests zeros i uns puc anar construint números més grans, puc anar fent sumes, puc anar fent operacions, i a partir d'això acabem tenint a l'Spotify, on ens poden escoltar.
Exacte, exacte. Que és això, al cap i al fi són processos molt, a més, molt automatitzats, evidentment, que fa la pròpia màquina, etcètera, i que per això a vegades ens costa, perquè nosaltres treballem amb un altre tipus de paràmetres, no? No treballem amb això, és el mateix quan es programava abans els programadors, no? Amb els MS-DOS i tot el que hi havia, que tu veies allà el ninotet que feia allò, i passa ara, no?, amb un joc, però darrere hi ha una sèrie de paràmetres que desconeixem, els que, evidentment, només es mouen en el món més visual que tu pots veure i no en el món de la programació, no?
Aleshores, per parlar d'ordinadors quàntics, primer el que necessitem entendre és doncs quin seria el paral·lelisme, és a dir, si tenim els zeros i els uns en els ordinadors, que són el nostre alfabet amb el qual escriure associats a un procés físic, com per exemple doncs passa corrent o no passa corrent, necessitem un procés físic que sigui quàntic al qual jo li pugui associar un 0 o un 1.
Uh-huh.
Vale? És a dir, si està així li diré 0, si està així li diré 1. D'acord? I justament l'àtom és un dels exemples, i ja n'hem parlat molt, i gràcies a que hem après moltes coses, podem entendre una de les implementacions dels ordinadors quàntics, que és a partir d'àtoms, d'ions, que es diu. I de fet aquesta implementació, el seu pare és català.
Ah, mira.
És el Juan Ignacio Cirac, que és un dels màxims exponents de la computació quàntica, que va néixer a Manresa.
Uh-huh.
Això sempre està bé, potser algun dia guanyo un Nobel.
Home, i tant que sí, i tant que sí.
Llavors no n'haurem parlat.
Llavors no n'haurem parlat, Radio Lot fue primera. D'acord, aleshores, recordem, tenim un àtom on els electrons poden estar a diferents nivells, d'acord? Doncs jo puc tenir un àtom molt controlat on, per exemple, si l'electró el tinc al primer carril, és una simplificació, li diré 0. Si el tinc en el segon carril, li diré 1.
Uh-huh.
Llavors, clar, en el cas de l'ordinador normal, el que necessito és doncs, passar-li corrent, per exemple, fer operacions amb ell, per exemple, un 0 vull que es canviï a un 1, un 0 vull sumar-lo amb un 1. Com podríem fer-ho? Com podem, per exemple, passar de 0 a 1? Doncs gràcies a un làser, per exemple, el que diem és que amb un làser podem donar-li llum,
clar,
o podem deixar que evolucioni sol i caurà. Doncs, per exemple, tenim un àtom que està al seu electró al carrilet més inferior, més interior. Aleshores, li direm que està un àtom en estat 0. Seria un qubit, ara parlem, un bit 0. D'acord? Si jo li dono una mica de canya amb un làser, puc mantenir-lo en el primer carrilet.
Uh-huh.
I aleshores direm que estarà en estat
1.
Exacte. Això, aquest, és un dels elements principals per poder construir un ordinador quàntic. És tenir un objecte físic, un àtom, que et pugui tenir dos estats diferenciats i que doncs, aquests estats siguin quàntics, i llavors això farà coses xules, farà coses que nosaltres podem aprofitar-nos d'elles.
I l'ordinador quàntic? Què vol investigar? És a dir, clar, un ordinador el fem servir per tot nosaltres, de fet, no? Però
sí.
Parteix d'aquests algoritmes i a partir d'aquí treballa i li fem fer de tot, qualsevol cosa. En el cas del quàntic, es crea per...
Jo crec que ens hem de treure del cap la idea d'un ordinador com els que tenim ara i dir, vale, doncs ara jugaré al doble de frames per segon. No va per aquí la idea de l'ordinador quàntic. Són un altre tipus de problemes els que ha de resoldre.
Exacte. Què vol anar a resoldre?
Vale,
o explicar?
Vol anar a resoldre coses molt específiques. D'acord? Aleshores, quin avantatge té? O sigui, per què és diferent d'un ordinador normal i per què pot ser interessant per resoldre aquestes coses específiques? Doncs parlar un altre cop, no? Abans d'aquests electrons que poden estar a dos llocs alhora, no?
Uh-huh.
Doncs en un àtom, per exemple, que dèiem, vale, ha d'estar en un carrilet o ha d'estar en un altre carrilet, doncs de fet, la física quàntica ens permet, encara que les òrbites estiguin quantitzades i estiguin els carrilets separats, que un electró estigui, per exemple, als dos carrilets alhora. És a dir, que puguem trobar-lo, que et pugui tenir una ona on està, no creua carrilets, però que està ocupant...
A una o a l'altra, ocupant dos.
Està ocupant dos carrilets, d'acord? Llavors, per exemple, podria tenir un electró que estigués només en un carrilet, o només en l'altre, o mig i mig.
Els dos, clar.
O 70% i 30%, o 25% i 75%.
Per tant, adéu 0 i 1.
Exacte. Ja no hi ha el 0 i
l'1. Això és més complicat, eh?
Clar. Així com els bits és o passa corrent o no passa
sí,
corrent.
Sí, o
0,
sí o no, és el que deies del o sí o no, que és més fàcil d'entendre, blanc o negre.
Exacte.
Aquí no, aquí tenim una mà de grisos que a veure com els quantifiquem ara mateix.
Clar, els àtoms, els bits quàntics, que s'anomenen els qubits,
uh-huh,
ja no són 0 i 1, sinó que són una suma dels dos i una suma que pot ser o més un o més l'altre o tot un o tot l'altre. Tenim, passem de tenir dues possibilitats a tenir infinites possibilitats.
Clar.
D'acord? Llavors, això ja ens ha de fer imaginar que tindrem noves possibilitats. Tenim noves coses amb les quals jugar. Llavors, els ordinadors quàntics, què passa? Doncs fa cosa, doncs, aquesta idea ja feia molts anys que existia, però fa cosa d'uns, potser m'ho invento una mica, amb 30-20 anys, es van dissenyar els primers algoritmes que deien que un bit que fos quàntic et podria fer que alguns processos, que alguns càlculs matemàtics que tu faries amb un ordinador normal fossin més ràpids si els fessis amb un qubit.
Uh-huh.
A través de propietats que ara, aquí sí que ja no entrarem.
Perquè ens perdríem.
Perquè sí, això sí que ja és complex.
Però sí que el concepte de que ho pot fer més ràpid, això ho entenem tots. És a dir,
exacte,
que pot ser un procés diferent.
Insistim, són problemes...
Però et anava a dir, són...
Problemes concrets. No és així a nivell general on te fot un trec el clàssic, posa un quàntic i va millor. No. Són problemes que estan dissenyats perquè tinguin una resposta millor amb
un ordinador quàntic.
Exacte. Aleshores, faig una predicció que m'estic inventant, però no tots tindrem un ordinador quàntic a casa.
O sigui, no serà com les màquines d'impressió 3D que diuen que, bueno, que ara ja les pots tenir, no?
Jo penso com tu. Jo crec que serà una cosa que serà concreta per la investigació, almenys durant molt de temps.
Per la investigació, i també hi ha un altre tema, que és el tema pel qual hi ha diners. Vale? Perquè, clar, què va passar? Que aquest algoritme que et faig dir que va passar fa 20 o 30 anys és l'algoritme que s'anomena l'algoritme de Shor, vale, que és un algoritme que permet resoldre criptografia. Vale? Ara parlem una mica més d'això.
Criptomonedes.
Aquest és un altre tema que també un dia podríem fer una classe.
Podríem parlar. Llavors va ser el moment que ja va començar a entrar diners. Per què? Bàsicament perquè els sistemes d'amagar informació, si tu tens un missatge que tu vols enviar i no vols que te la llegeixin, el que fas és amagar una clau.
Uh-huh.
I aquesta clau està amagada a través d'uns càlculs que a un ordinador clàssic li costa molt temps fer.
Uh-huh.
D'acord? Llavors, tu et pots assegurar,
uh-huh,
que no tindrà, els teus espies que vulguin saber la informació no tenen prou temps per resoldre aquest problema.
D'això que quan aquí tenim un apartat de noves tecnologies, bueno, noves tecnologies, això ja és passat, de tecnologia que a vegades parlem, sempre ens comenten, important les claus que poseu en els vostres dispositius, etc., les 50.000 contrasenyes que tots tenim, que siguin complexes, per què? Doncs perquè els ordinadors, i aquí es dedica a intentar esbrinar-les, aleshores, a més complexa sigui, més li costarà a l'ordinador en si poder doncs, esbrinar-la, no?, i hackejar-te el que sigui.
Exacte. I clar, la nostra societat al final es basa en això, els bancs, els estats...
Tot.
Tota la informació es basa en saber amagar on també la teva informació secreta. Però clar, si de sobte apareix...
Un gran disruptor,
sí. Un algoritme que et promet que si tens un ordinador quàntic aquests secrets poden estar destapats... Doncs bé, comença a haver-hi peles aquí, perquè clar, comença a haver-hi peles de gent interessada en primer, sobretot protegir-nos d'aquests algoritmes, no? Llavors, per poder protegir-nos d'algoritmes que trenquin aquesta criptografia, doncs podem intentar també algoritmes quàntics que ens ajudin a crear criptografies encara més complicades.
Més complicades, que a més un ordinador que no sigui quàntic ja ni arriba aquí.
Exacte,
no?
I un quàntic tampoc pugui arribar.
Exacte.
D'acord? Llavors, aquest va ser el moment del boom de la computació quàntica.
Perquè... Com sempre ve motivat per l'economia, eh?
Sí, i això amb tota la ciència. La termodinàmica va néixer perquè la revolució industrial.
Clar,
això...
clar, clar.
Tot sempre.
És així, és així.
Si no hi ha calés és molt difícil.
Sí, no, és cert.
Llavors, perquè no ens espantem, d'acord? Les nostres contrasenyes estan segures, d'acord? No.
Ara ja estem visualitzant algun ordinador quàntic intentant
mundial...
rebentar totes les contrasenyes que tenim.
L'ordre mundial està segur, d'acord? Per què? Per què està segur? Doncs perquè de moment els ordinadors quàntics que puguin ser capaços d'implementar això, de fer això, encara no existeixen i encara queden...
Ja arribarà, no? Però... o no?
D'això en parlarem al proper capítol. D'acord?
Hi ha qui argumenta que no és possible.
Hi ha qui argumenta que no és possible. Hi ha molts científics que ho pensen que sí, tenen esperança que sí. Perquè, clar, amb un qubit, que parlàvem, amb un àtom, doncs, bueno, tenim 0 o 1, però si volem fer alguna cosa, estem més. Llavors, hem de començar a entrar a ficar més àtoms, d'acord? Llavors, quan passem d'un àtom a més d'un i tenim-los tots controlats, la cosa
es complica, no?
La cosa es complica. Llavors...
aquí els carrils van una mica... sí, exacte, és complicat controlar aquesta cursa.
Llavors, si us sembla bé, en el proper capítol parlarem de més d'un àtom junt, parlarem de l'entrellaçament. D'acord? De què passa quan fiquem sistemes quàntics juntets?
D'acord. Doncs molt bé, ens quedarà pendent. Digues, Pau.
Només un petit matís sobre el tema de les criptomonedes i la criptografia. Clar, els ordinadors quàntics suposen un gran avenç per dos motius dintre de les criptomonedes. La primera és que l'algoritme que tenen els miners, els que treuen la mena d'aquest material limitat que és la criptomoneda, han de resoldre un algoritme criptogràfic del qual se'n podrien beneficiar molt en el cas de comptar amb qubits. I per un altre costat, també suposa una amenaça, entre cometes, perquè si els miners no tenen ordinadors quàntics però un usuari sí, aquest usuari tindria una capacitat que és falsificar criptomonedes.
Clar.
Sense necessitat de minar-les, podria enganyar el sistema com per dir-li, mira, jo tinc aquesta quantitat. I aquí això és un risc. O sigui, realment, el món de les criptomonedes necessitaria un canvi radical amb l'adveniment de la computació quàntica.
Clar. S'haurien de canviar moltes més coses després. Moltes. Que de moment no hi és.
De moment no hi
és. Perquè ara no us hagi vingut un cobriment de cor si heu obert ara i teniu alguna criptomoneda.
Fem un resumet?
Fem un resum.
Vinga. Doncs vinga. Hem parlat avui de l'àtom, d'acord? I de com gràcies a la llum podem fer que els electrons que donen voltes estiguin a diferents carrilets, a diferents òrbites. Llavors, aquest procés que és quàntic el podem associar a zeros i uns, que ara ja no són zeros o uns, sinó que són una suma de zeros i uns amb infinites possibilitats. Aquestes infinites possibilitats ens han obert una capacitat de càlculs molt més específics i que en alguns casos poden millorar càlculs d'ordinadors normals.
Molt bé.
I aquests són els ordinadors quàntics que no estaran a tot arreu, però que seran capaços de fer càlculs, coses molt específiques, de manera més ràpida.
Fantàstic, doncs hem entès una mica més tot el tema de la computació quàntica. Toni Bertòlez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Pau Bosch, també moltíssimes gràcies.
A vosaltres.